Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Francesc Homs ha defensat aquest matí davant el Suprem la legalitat del 9-N i ha afirmat davant el jutge que avui tornaria a fer el mateix. Després de comparèixer durant gairebé dues hores davant el tribunal, l'exconseller i actual portaveu parlamentari del Partit Demòcrata Català al Congrés ha explicat al Centre Cultural Blanquerna de Madrid, acompanyat per diversos consellers i dirigents sobiranistes, que el 9-N tenia una base democràtica i que seguia un mandat del Parlament. Homs ha estat acompanyat en tot moment avui per l'expresident Artur Mas i altres exconsellers i consellers del govern d'aquesta legislatura i de l'anterior. D'altra banda, un incendi de vegetació crema en aquests moments encara al barri de Canyelles, a Barcelona, a la zona de Collserola. Segons fonts dels bombers de Barcelona, el foc s'ha declarat a la carretera d'Altes Roquetes entre Canyelles i Torre Baró. El 112 ha rebut més de 300 trucades. L'incendi ha generat una gran columna de fum que es pot veure des de molts punts de la ciutat i de la rodalia. També provoca cues a la Ronda de Dalt en els dos sentits de la marxa a causa de la columna de fum. I una explosió de gas és la hipòtesi que té més força en aquests moments com a origen del sinistre que ahir al matí va afectar Premià de Mar. L'explosió que va causar un mort i 17 ferits en un immoble d'aquesta localitat del Maresme va afectar un edifici concretament de 7 plantes a la Gran Via de Lluís Companys, al centre de la localitat. El conseller Jordi Jané ha explicat que no es descarta, però encara a hores d'ara, cap hipòtesi. I un nou explosiu localitzat als Estats Units. Aquesta matinada l'ha fet detonar l'FBI amb una motxilla amb diversos artefactes localitzada a prop d'una estació de tren a Nova Jersey. S'uneix a l'explosió que hi va haver ahir al matí a Manhattan, a Nova York. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Pobre no és el que té poc, sinó el que molt desitja.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
No deixis que la tristor del passat i la por del futur t'espatllin l'alegria del present. Benvinguts a És Gran Ser Gran. Comencem. Abans els presento l'equip del programa. Com cada dia, tocant els botons, els controls tècnics, Mario Ramírez. Mario, bona tarda, benvingut. I a la conducció i direcció, i a la conducció que us parla Marc Rius. Avui parlarem de la gestió d'una residència. coneixerem què és el dia a dia dins d'una residència, dins d'un geriàtric. Per parlar d'aquests temes ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, que és gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Bona tarda, Lluís, benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies, Marc.
Bueno, la pregunta és obligada. És difícil gestionar una residència?
Bé, la resposta a aquesta pregunta no és fàcil. És difícil gestionar una residència? Bé, no és difícil ni tampoc és fàcil. És a dir, al final el que es tracta és d'organitzar adequadament i eficientment una sèrie de recursos per complir els objectius que té una residència, que no és altra que cuidar les persones.
Quins són els principals punts que cal tenir en compte a l'hora de gestionar una residència? Què valoreu més?
El principal punt que s'ha de tenir en compte és que en una residència es cuiden persones, i, per tant, tot el que es fa en una residència ha d'anar encaminat a això.
Bé, a vegades sentim, afortunadament no gaires vegades, però, mira, aquella residència han tancat. Per quin motiu una residència es veu obligada a tancar portes?
Quan una residència es veu obligada a tancar portes, en la gran majoria dels casos ve motivat per aspectes econòmics. És una falta de viabilitat econòmica del centre, que pot ser per molts i molts diversos motius. El més usual pot ser una davallada important del número de residents que té ingressat a la residència, que fa o que provoca un impediment de que la propi centre, la pròpia residència, pugui garantir una viabilitat a llarg o mig termini del centre.
Com ja ens vas dir l'altra vegada, un dels altres programes que estem fent, hi ha diversos tipus, diferents tipus de residències. Les residències tipus pis estan destinades a desaparèixer?
A veure, no, sempre i quan no hi hagi en un futur algun tipus de normativa que ho impedeixi, que no ho sembla pas que hagi de ser així. De fet, en programes anteriors parlàvem de quina és la millor residència pel nostre pare, per la nostra mare o pel nostre familiar més proper, que en el moment donat la necessita. Parlàvem de que això va en funció dels gustos de cadascun. Hi ha persones que busquen un centre que estigui proper a la muntanya, envoltat de naturalesa. Altres persones busquen un centre que estigui proper al mar per gaudir de les vistes i per gaudir de la brisa. Hi ha altres persones que busquen un centre que estigui molt cèntric a la població. Tot això són gustos, com deia, i a més són gustos que es poden satisfer independentment de com sigui el centre, ja sigui un pis o ja sigui una instal·lació molt luxosa i molt àmplia.
Lluís, d'una residència amb jardí, zones espaioses, amb una residència tipus pis, hi ha molta diferència de preu?
A veure, un dels factors que pot determinar, i repeteixo que pot determinar, que no té per què determinar-ho, però en principi sí, seria lògic pensar que és així, és un dels factors que determinen quin ha de ser el preu d'un centre o d'una residència és l'espai. És a dir, quan més espai, més costós serà mantenir aquell centre, per la qual cosa és lògic pensar que més elevat serà el preu que el centre posa a disposició les seves places. No? Per tant, la diferència de preu entre un pis i un altre centre que no sigui un pis dependrà dels metres quadrats. Hi ha pisos que tenen molts més metres quadrats que altres centres que estan en plena naturalesa i, en principi, no són pisos, però sí que tenen menys metres quadrats d'un pis. Per tant, el fet determinant no és si són pisos o no, sinó el fet determinant seria la quantitat de metres quadrats per resident que té cada un dels centres. Això sí que podria ser, en un principi almenys, un factor important que explicaria diferències de preu en els diferents centres.
Quan veiem un geriàtric, veiem que intervé molta gent, hi ha molts apartaments, i clar, penses, deu ser car, no? O sigui, resulta car muntar una residència?
Però avui en dia, i quan dic avui en dia vol dir amb la legislació actual, la inversió que s'ha de fer és considerable. És a dir, no és una inversió, diríem, que poca o petita, sinó que la inversió és considerable, com deia. S'han de tenir en compte múltiples factors i tots han d'anar adreçats i en compliment, vaja, a la normativa actual. Per tant, la inversió sí que és considerable.
Quin és el personal que es necessita per muntar una residència, per muntar-la bé?
Per muntar una residència, el primer que s'ha de fer és sol·licitar el projecte d'activitats, que aquest projecte d'activitats dependrà de en el lloc on es munta la residència. Al final, la llicència d'activitats, que és la llicència que sol·licita un cop s'entrega aquest projecte d'activitats que ja fa un moment, depèn de l'administració local de cada un dels indrets. I això dependrà de la normativa local. Sí, és cert que hi ha una normativa més general, que és, òbviament, la normativa que estableix la Generalitat de Catalunya, que posteriorment aquest projecte d'activitats que s'entrega a l'administració local i que comporta un otorgament d'una llicència, posteriorment s'ha de fer la sol·licitud corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Tots nosaltres, m'imagino que els nostres oients també, estem cansats de veure o sentir que moltes residències les munten grans grups i que ni el director ni menys el gerent no apareixen de cap manera en mesos per aquest lloc. Això pot ser bo pel personal, tant els treballadors com sanitaris, com pels mateixos residents.
Jo, Marc, com a professional del sector que sóc, vull pensar que aquestes coses no passen. I si passen, han de ser situacions molt puntuals i absolutament explicades el motiu pel qual pot passar això en una situació personal, en un moment molt puntual del temps, no? En anteriors programes parlàvem de la importància que té la figura de la direcció en un centre. És una figura absolutament primordial, de la qual un centre no pot deixar de tenir en períodes de temps prolongats, no? També explicàvem en anteriors programes, Marc, que les residències tenen l'obligació de tenir un taulell d'anuncis a l'abast de tothom, un horari d'atenció a les famílies per part de la direcció. Aquest horari s'ha de respectar, és a dir, quan es penja un horari, per exemple, de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 4 a 8 de la tarda, és l'horari d'atenció a les famílies de la direcció d'un centre, aquest horari s'ha de respectar. Per tant, si jo, com a familiar d'un resident, acudeixo al centre per poder parlar amb la direcció del centre, en aquests horaris la direcció ha d'estar allà.
També sentim, quan s'anuncien a vegades, residències i residència assistida. Quina diferència hi ha entre la residència normal, diguem-ne normal, amb una residència assistida?
De fet, venen a ser pràcticament el mateix. És a dir, la residència en el concepte més general podrien ser de dos tipus. Un seria les llars residències, que són aquells centres per als quals poden acollir persones que necessiten l'ajut molt puntual per fer les tasques o les activitats més bàsiques de la vida. I, en canvi, quan parlem d'una persona que necessita una atenció més prolongada en el temps, una atenció més complexa, parlem de les residències assistides, que donen una atenció integral en el resident. Residència assistida, pràcticament ve ser el mateix. La diferència la tindríem entre una residència o residència assistida i una llar residència.
Amb l'assistència domiciliària, vosaltres, les residències, heu notat algun descens d'ingressos?
No explicats per el servei que pot donar l'assistència domiciliària, perquè, de fet, són serveis complementaris. El servei que es dona en una residència assistida i el servei que pugui donar el servei d'atenció domiciliària són serveis complementaris entre si. I en cap cas són serveis que es puguin perjudicar un amb l'altre.
Ens pots explicar una mica en què consisteix l'assistència domiciliària? N'hem sentit a parlar, més o menys en pensem, però, bueno, amb la teva experiència, explica'ns en què consisteix.
I tant. Parlàvem la setmana passada, Marc, que les residències assistides no deixen de ser substituts de la llar, és a dir, donen un allotjament del resident en un centre en el qual se li donaran una sèrie d'atencions en funció del resident,
però aquestes detencions es donaran en el centre. L'assistència domiciliària no és res més que quan aquestes atencions, aquests serveis, es donen en el propi domicili del resident o de la persona que necessita els serveis. Sempre i quan són vàlids, sempre i quan, repeteixo, el resident els necessiti de manera molt puntual i en certs aspectes molt concrets. Per exemple, podria ser l'atenció d'un fisioterapeuta a domicili, l'atenció d'una infermera o infermera a domicili, o l'atenció d'un personal de neteja a domicili. Quan la necessitat que jo tinc, el servei que jo necessito, és més multidisciplinar, necessito ja un servei més complex, l'atenció domiciliària ja no ja deixaria de ser vàlida.
És una atenció unes hores, uns minuts, al dia o a la setmana.
Correcte.
Entesos. Lluís, les persones que avui ens estan escoltant i necessiten una residència per un familiar o per nosaltres mateixos i no disposen de recursos econòmics, què han de fer? A on s'han de dirigir?
De fet, la falta de recursos econòmics quan necessitem o quan estem convençuts de que necessitem una residència o quan pensem que necessitem una residència és un aspecte avui en dia, per desgràcia, molt general. Quan això passa, el més convenient és posar-se en contacte amb l'administració pública, en aquest cas trucant al 012 i demanant pel Departament del Treball, Afers Socials i Famílies, i són ells que molt probablement donaran una solució en aquest tema.
En general, com veus el sector dels geriàtrics?
El sector dels geriàtrics el veig en un futur ja molt proper. De fet, ja és actualment complint una funció social molt important i agafant cada vegada més importància. És a dir, cada vegada donant més servei a les persones, tant en qualitat, perquè cada vegada el servei es va fent més eficient, com també en quantitat de persones que el necessitaran. Per tant, té un futur molt important com a funció social que compleix, repeteixo.
Amb la llei de la dependència, i també perquè cada vegada, afortunadament, vivim més anys, faran falta més residències i més personal sanitari?
Sens dubte. És a dir, el personal sanitari i el personal no sanitari també, però que dona una atenció directa al resident, que està en una residència, cada vegada és un personal més demandat. També és cert que cada vegada es demanda el personal que tingui una formació més adequada a la funció que complirà dins d'una residència. També és cert que no tan sols ja per la llei de la dependència, perquè al final la llei de la dependència és una normativa que regula la situació actual en matèria de dependència, però sí la realitat social que demanda més places en residències xoca a vegades, i com molt bé preguntaves, Marc, fa un moment, amb què hi faltaran més residències o no. Sens dubte faltaran més residències. Altra cosa és que es pugui reduir d'alguna manera aquesta diferència que hi ha entre els preus pels quals els centres ofereixen les seves places i el que la població que necessita en un moment donat una plaça residencial pot pagar per elles. Clar. Aquesta diferència avui en dia encara és àmplia i aquesta diferència és un problema per omplir els centres que tenim o que tenen places disponibles o per poder totes les part de la població que necessita una residència pugui accedir a aquestes places que estan buides.
Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient vol fer qualsevol consulta. Sàpiga que ho pot fer marcant el 93 409 2771 i 93 409 2772. 93 401 2771, 93 409 2772. Aquest és el telèfon del programa de Ràdio Estel de És Gran, Ser Gran. Lluís, si una persona gran està en una residència, té una filla o un fill amb una mica de deficiència, pot ingressar també la filla, encara o el fill, encara que sigui jove, que no tingui l'edat per que una persona ingressa a una residència?
Sí, en un principi sí. És a dir, parlàvem en anteriors programes, Marc, de que qui pot ingressar en una residència, parlàvem de pot ingressar en una residència totes aquelles persones que tinguin més de 65 anys, i parlàvem de que pot ingressar en una residència totes aquelles persones que tinguin un grau de discapacitat que els impedeixi fer les activitats bàsiques de la vida diària, sempre i quan hi hagi un informe social que així ho recomani. Per tant, en aquest cas que em planteges, Marc, la resposta seria sí. És a dir, una persona gran que estigui a una residència podria estar ingressada amb la seva filla que tingui una certa discapacitat i aquesta discapacitat li impedís de fer les tasques més bàsiques de la vida diària.
Lluís, si et sembla, explica'ns com és un dia, suposo que als nostres oients els agradarà, com és un dia a dia dins d'una residència del grup Gran Vida?
El dia a dia comença a les 7 del matí, és a dir, a les 7 del matí és l'hora, Marc, que ens comencem a llevar en una residència, en residents que a les 7 del matí doncs, ja volen aixecar-se, hi ha residents que els costa una mica més. Aquí el que procurem en el grup Gran Vida és respectar els gustos de cadascú. El que es vol aixecar abans, doncs ens aixequem abans, i el que es vol aixecar més tard, s'aixeca més tard. L'hora de sortida és les 7 del matí. A les 7 del matí ens comencem a llevar. A partir de llavors, el que fem és fem les higienes personals de cada un dels residents i ens n'anem a esmorzar. Tot just després d'esmorzar, cada dia es fan activitats adreçades a diferents motius. Poden ser activitats d'estimulació cognitiva, poden ser activitats físiques, poden ser activitats psicopedagògiques, poden ser activitats musicals, etc, etc. Sempre pensant en que aquestes activitats, sigui l'objectiu que persegueixin, agradin als nostres residents.
Em sembla que tenim una trucada. Àngel, de Barcelona, bona tarda. Sí.
Bona tarda.
Endavant, si vols fer qualsevol consulta.
Mira, jo pensava que per un... ara no fa falta, però el dia que pugui fer falta tens que tenir molt de temps d'espera o has d'haver-ho sol·licitat. Com se fa això? Perquè quan et faci falta no et trobis que no pots entrar-hi.
Molt bona tarda i moltes gràcies per la trucada. Jo el que li recomanaria, i en parlàvem la setmana passada, és de l'aspecte preventiu. És a dir, si encara no li fa falta, pensi en quin tipus de residència li agradaria estar en el dia que suposadament li fes falta. Quan ho pensi i hagi decidit, doncs a mi m'agradaria una residència al costat de la muntanya, m'agradaria al costat del centre de la ciutat on jo sempre he viscut, m'agradaria una residència en plena naturalesa, m'agradaria una residència que tingués bany a l'habitació, tingués televisor a l'habitació, tingués fins a 50 residents, o m'agradaria una residència molt més gran o molt més petita. Quan hagi pensat en tots aquests aspectes, el que pot fer vostè és lliurement, no fa falta esperar el dia que li arribi el moment, sinó molt abans anar a visitar residències. I vostè es fa una idea de, doncs miri, aquesta residència em va agradar això, d'aquesta altra em va agradar això, altra, i vostè pren la decisió. I vostè manifesta que el dia que li arribi l'hora voldrà ingressar en aquella precisa residència.
Val, però si de fàcil és, o després quan t'arriba l'hora pot estar tot i llavors t'envien a les quimbambes?
No, això en parlàvem en programes anteriors. Les llistes d'espera són molt estacionals. En un moment donat sí que hi pot haver una llista d'espera. Però en residències privades les llistes d'espera solen ser molt, molt curtes. En el grup Gran Vida estem parlant d'en el pitjor dels casos 3 setmanes, 1 mes. Per tant, si vostè en un moment donat creu convenient ingressar en una residència perquè l'ha visitat anteriorment i vol aquella, i aquella residència és privada, vostè podrà ingressar en 3 setmanes, com a molt, en el pitjor dels casos, repeteixo, en llista d'espera. No hi hauria problema. Jo el que li recomano és que si vostè està interessada es posi en contacte amb nosaltres al nostre número de telèfon.
93 181 50 27. Aquest és el telèfon.
181 50 27.
93 181 50 27.
Però tot això és residència de pagament.
Exacte. Vostè es posa en contacte amb nosaltres.
I no hi ha alguna que pugui fer un entremig, perquè clar, jo tinc la meva nòmina, però no sé si m'arribaria.
Vostè el que podem fer, si li sembla, és es posa en contacte amb nosaltres i nosaltres li informarem de totes les opcions que té.
I un cop
vostè valori, pren la decisió que vulgui prendre. Jo li recomano que ens truqui i en parlem detingudament. Vostè d'on és, perdoni?
De Barcelona.
De Barcelona. A Barcelona estem a la Gran Via, entre els carrers Bruc i Roger de Llúria, i allà podríem veure'ns un dia i parlar-ne detingudament sobre el seu cas.
Molt bé.
D'acord?
Molt bé, doncs.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè.
Gràcies per escoltar-nos i trucar. Li deixem aquí a la centraleta, a la recepció, un 2x1 pel Val del Cremallera de Vall de Núria. Gràcies per escoltar-me. Bé, Lluís, quan és el més important els primers dies d'ingrés, que és el que hi ha més important els primers dies, quan ingressa una persona.
El més important és tenir en compte que el resident està desorientat en la gran majoria dels casos, i com no pot ser d'altra manera, canviem el seu domicili actual fins a aquell moment per un altre centre molt més gran, on hi ha altres companys, que hem de compartir les instal·lacions amb els altres companys, i això provoca una desorientació. En la gran majoria dels casos, repeteixo, el més important és tenir en compte això i pal·liar aquest període d'adaptació al centre. Això és el més important que hem de fer en els primers dies de l'ingrés.
Què és el model que hem sentit a parlar, el model de gestió?
El model de gestió d'una residència no és res més que aquell model que ens permet organitzar aquests recursos que parlàvem fa un moment. Al final, el centre no és res més que una organització de recursos humans, materials, en instal·lacions, etc, etc. Un model de gestió eficient serà aquell model que ens permetrà organitzar precisament eficientment tots aquests recursos.
Lluís, quins són els objectius principals d'una residència?
Els objectius són molts, De totes maneres, els podríem englobar en dos, que serien els més importants, i al final ha de ser la raó de ser de qualsevol centre residencial. Primer objectiu, el benestar dels nostres residents, i segon objectiu, la seva satisfacció.
Quins són? Suposo que les residències tenim uns objectius, ens sentim a parlar dels objectius. Quins són els principals d'un geriàtric?
Quan parlem d'organitzar eficientment els recursos, el que parlem és, si tenim una sèrie de recursos, repeteixo, poden ser humans, les persones que formem al centre o que treballem en el centre, poden ser materials o poden ser en quant a instal·lacions, quan parlem d'organitzar eficientment aquests tres tipus de recursos, el que volem dir és com podem treballar amb el que tenim de manera que complim en la majoria del possible els objectius que dèiem fa un moment, que és el benestar dels nostres residents i la satisfacció. Com ho farem tot això? A través dels protocols. Els protocols no són res més que aquells documents que recullen totes i cada una de les coses que fem a la residència i com les farem, tinguent en compte, repeteixo, aquests recursos de què disposem.
També feu servir molt vosaltres la paraula indicadors. Per què serveixen els indicadors?
Els indicadors és una mesura molt adequada per un autoanalitzar-se constantment. És a dir, quin és el resultat de la nostra feina en un centre? Complim o no complim el nostre objectiu? Aconseguim o no aconseguim el benestar del nostre resident? Aconseguim o no aconseguim la satisfacció del resident o la satisfacció de les famílies? Els indicadors són aquelles mesures que ens permeten valorar fins a quin punt estem aconseguint o no els nostres objectius. Al final es tracta de quantificar aquests objectius i l'indicador el que ens mesura és fins a on ens hem quedat en el compliment, en l'assoliment del compliment del nostre objectiu.
Ens has parlat dels protocols. N'hi ha alguns més importants que altres? O sigui, quins són els principals?
Protocols, Marc, són importants tots. Difícilment, gairebé impossible aconseguir l'objectiu si donem més importància a uns protocols que d'altres, no? Sí que podríem pensar que el protocol en la presa de la medicació és important. Sí, home, i tant que ho és. Però també és molt important el protocol de neteja d'un centre. Difícilment aconseguirem el nostre objectiu de tenir uns residents satisfets a la residència si els hi donem la medicació quan toca i la que toca, però el centre està brut. Per tant, és important el protocol de medicació, per suposat, però també és molt important el protocol de neteja i també és molt important el protocol de la gimnàstica que podem donar dins el centre. Tots ho són, Marc.
I aquests protocols, a part d'importants, són obligatoris?
Sí, és a dir, en aquest sentit, cada centre és flexible en com definir-los aquests protocols, però sí que han de ser uns protocols, repeteixo, eficients, en la mesura de que, amb els recursos que té el centre al seu abast, hem de complir aquests objectius que parlàvem fa un moment, que és, repeteixo perquè és important, el benestar dels nostres residents i la satisfacció dels nostres residents.
Abans ens has explicat la llei de la dependència, però el que no sabem, el que no ens has dit és si afecta les residències. Com l'afecta, si és que l'afecta d'alguna manera?
Directament no, és a dir, el fet de que hi hagi una necessitat social, que hi hagi una certa part de la població que hagi d'ingressar en una residència perquè ja la necessita, no treu que hi hagi una legislació que reguli aquesta necessitat, que és la llei de la dependència, no? I al final aquesta llei el que regula és quan jo necessitaré una residència, quins recursos públics puc accedir, com hi tinc dret i què haig de fer per poder tenir dret a rebre'ls.
Consell de dia.
Practica activitats de relaxació i cuida la teva respiració. Bé, doncs, nosaltres ens despedim fins demà. Gràcies, Lluís, ens tornem a veure.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, agraint l'audiència, i això serà fins demà. Adéu-siau, bona tarda.